Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Marc Teixidor. Pedro Sánchez assumeix que es reunirà amb Carles Puigdemont abans que se li apliqui l'amnistia. El president del govern espanyol considera que el líder de Junts ja està amnistiat políticament perquè la llei està en vigor, malgrat que els alts tribunals encara no li apliquin.
Creo que además la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española ha pasado página de lo que sucedió en el año 2017. Y por tanto, yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya.
El Partit Popular ha respost amb més mà estesa cap a Junts, però descartant una reunió entre Feijó i Puigdemont. L'últim Consell de Ministres de l'any també deixa més picades d'ullets a Junts. Ha aprovat desclassificar els documents dels atemptats del 17 d'agost i nomenar l'exdirector dels Mossos en Puigdemont, membre de la Comissió de Mercats i la Competència. Qui també ha fet balanç de final d'any ha estat Salvador Illa, que assegura que els primers 4 mesos del seu govern han afirmat el canvi de cicle polític a Catalunya que deixa enrere l'etapa dels governs independentistes. Notícies en format més breu amb Carme Montero.
El Tribunal Valencià no admet a tràmit cap de les 3 querelles i 4 denúncies presentades contra el president de la comunitat, Carlos Mazón, per la seva gestió de la Dana. La sala no veu indicis delictius prou sòlids contra un aforat com és Mazón i insta els denunciants a recórrer la justícia ordinària perquè així també es podrà investigar les altres persones denunciades. Afirmen que no són insensibles a la tragèdia, però consideren que els passos processals a fer són primer una investigació dels fets, investigar els no aforats i, si hi ha proves contra Mazón, tornar el cas al Tribunal Superior de Justícia de València.
Honda i Nissan comencen oficialment les negociacions per fusionar-se i crear el tercer grup automobilístic del món. Amb aquesta operació, les marques japoneses volen recuperar el terreny que la Xina els està prenent en el mercat del vehicle elèctric. Les marques xineses més barates són la principal competència, segons Toni Fuentes, director del portal Cotxe Global.
La feblesa dels mateixos fabricants davant les fortes inversions que han de fer, la competència dels fabricants xinesos, que són molt agressius i s'ho estan menjant tot, i especialment estan fent fora del mercat xinès a marques de fora.
Per primera vegada, Israel reconeix l'autoria de la mort del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, aquest estiu en un bombardeig a l'Iran. Ho ha dit el ministre de Defensa, Israel Katz, en un discurs en què amenaça de matar els líders dels rebels Houthis del Iemen si segueixen atacant Israel.
Matarem els seus líders, tal com van fer amb Haniyeh, Sinwar i Nasrallah. El mateix que van fer a l'Iran, Gaza i el Líban, ho farem també al Iemen. Li tallarem la mà a qualsevol que aixequi la mà contra Israel. La mà llarga de l'exèrcit israelià el ferirà i se'n venjarà.
Aquesta confessió d'Israel amenaça de fer escalar la tensió amb l'Iran, el seu gran enemic a l'Orient Mitjà.
El govern perdonarà les multes als ajuntaments que van consumir més aigua de la permesa durant la pitjor fase de la sequera. L'executiu d'Aragonès va imposar més de 240 sancions que ara el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha decidit perdonar perquè molts municipis ja estan actuant per resoldre el malbaratament. La trentena de municipis que ja han pagat poden presentar recurs i se'ls tornaran els diners.
M'ha dit en Marmotesc que ha vist la seva ombra 6 setmanes...
El Teatre Coliseum ha acollit l'estrena del Dia de la Marmota, el nou musical de Nostromo Live, dirigit per Enric Cambrai i Manu Guix, un espectacle de gran format que compta amb 6 músics en directe i un total de 16 intèrprets en escena. Marta Vives.
Què passaria si cada dia fos el mateix dia? Seria una broma de mal gust o la possibilitat de redempció? Aquest és el punt de partida del Dia de la Marmota, la pel·lícula protagonitzada per Bill Murray i Andy McDowell, que als anys 90 es va convertir en tot un clàssic i que també ha arribat fins i tot als més menuts.
Un dia el senyor que parla per la tele de si havia sortit la marmota o no, i cada dia era el mateix dia.
La pel·lícula es va convertir en un èxit a la cartellera de Broadway i ara per primer cop arriba als escenaris en una llengua que no és l'anglesa, sinó la catalana. Un muntatge que abriga per les interpretacions encapçalades per Roc Bernadí i Diana Roig, també per la música en directe, per la combinació de dansa, música i text i per una escenografia que s'ajusta al bucle com un guant. Acaba aquest any amb un gran musical en català és un bon auguri per les nostres arts escèniques. Que aquest Dia de la Marmota duri tots els hiverns que faci falta.
En esports, Aitana Bonmatí i Kilian Jornet han rebut la Creu de Sant Jordi que els distingeix com a personalitats destacades del país. A la cerimònia d'entrega que s'ha fet aquest dilluns al Teatre Nacional de Catalunya, la futbolista del Barça ha reivindicat la plena igualtat de gènere i la llengua, la cultura catalanes.
Aquest dilluns s'ha fet la vista prèvia arran de la denúncia del Barça contra la Lliga de Futbol Professional per la inscripció de Dani Olmo. Per demanar la cautelar que la Lliga li denega i mantenir inscrit Olmo, el Barça s'ha emparat en el perjudici que suposaria haver de renunciar al futbolista i de retruc haver-li de pagar una indemnització.
El president de Radio Televisió Espanyola, Juan Pablo López, s'ha disculpat a les xarxes socials pel comentari catalanòfob d'un periodista canari en resposta a Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol.
Fins aquí les notícies.
En una mitja part d'una obra de teatre jo vaig tenir una crisi d'angoixa brutal.
En el moment de la crisi jo no m'entenia de res.
Les primeres persones és el podcast que parla de l'estigma de la mala salut mental des de l'experiència.
El meu diagnòstic va ser de fòbia social crònica i m'arriba molt tard.
Més enllà dels símptomes, el trastorn mental comporta l'estigma de la societat.
Les primeres persones, el podcast d'Obertament, amb Marc Derriba i Ariadna Rogel, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Bon dia a tothom i... Què dic jo? Bon dia. Bona nit a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dilluns a tocar de Nadal? Qui sap si heu comentat al principi d'acord la gran fusió japonesa entre les companyies automobilístiques Honda i Nissan, o que les transferències bancàries instantànies seran gratuïtes o més barates a partir de 2025, segons normativa europea. O heu parlat del dinar de Nadal, dels canelons, de la carn d'olla, del pollastre rostit. Hem resolt la primera trucada a Jaume Castro, que és responsable de la comunitat de Sant Egidi a Barcelona, que organitza el dinar de Nadal per persones sense recursos. I obrim ara mateix el 93-201-7474 per fer preguntes o respondre'n d'altres com aquesta. Per què a Orient es té el costum de menjar amb bastons i no amb coberts? És veritat, eh? Que ells, per cert, els domineu, els bastonets? Com és, d'on ve aquesta tradició? Ja sabeu que tenim 8 línies, totes lliures, 93-201-7474, atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic, amb ignorància creativa i espurnes populars. Qui no celebra el Nadal és persona de tant se val.
Dites fites.
És música de Joan Albert Amargós, la pel·lícula banda sonora de la febrera La febre d'or, basada en la novel·la de Narcís Oller. I sona en concret el dinar de Nadal. el retrobament familiar al voltant d'una taula, però no tothom el pot fer. Persones grans que estan soles, famílies amb pocs recursos, refugiats d'altres països, o bé persones sense llar. La comunitat de Sant Egidi, associació laica de l'Església Catòlica, fa més de 40 anys que el dia de Nadal s'organitza un dinar per a aquestes persones. L'any passat en va reunir més de 1.500 a Barcelona i una xifra semblant a la resta de Catalunya. I aquest 25 de desembre repetiran. Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Barcelona. Jaume, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit i bon Nadal.
Quantes persones calculeu que tindreu aquest any?
Bé, doncs aquest any també asseguts a taula rondarem a unes 1.500 persones a Barcelona i unes altres 1.000 en altres llocs de Catalunya.
I amb què es trobaran les persones que hi vagin?
Es trobaran amb un dinar de Nadal de família. El Nadal, i en particular aquest àpat, és un àpat per estar a casa, per estar amb els estimats, i precisament aquest àpat el que vol ser és l'àpat de la família d'aquells que no tenen família o que passen amb una dificultat o estan sols o estan al carrer. I aquests són els amics de la comunitat de Sant Egidi durant tot l'any i per això el dia de Nadal doncs, ens trobem i fem festa amb ells.
A Barcelona s'acostuma a fer la Basílica de Sant Just i Pastor, però hi ha més punts.
Sí, aquest any a Barcelona seran 9 punts i on cadascú està invitat pel seu nom i on te trobarà doncs un àpat, la companyia, els seus amics i un regal de Nadal doncs, personalitzat.
Hi deu haver persones de totes les condicions, imagino.
Sí, hi ha persones de totes les condicions, perquè avui, diguéssim que a la pobresa s'hi afegeix un altre aspecte que toca la vida de les nostres ciutats, que és la soledat. Ancians que estan sols, persones doncs, refugiades estrangeres, que moltes vegades doncs, pateixen per la manca d'acollida, persones doncs, sense sostre. Pensem que la soledat és una de les grans epidèmies del nostre temps i aquesta doncs, només es venç doncs, construint xarxes de solidaritat i d'amistat.
I com veus la societat, Jaume, actualment?
Jo penso que hi ha molta gent doncs, que té ganes doncs, de fer bé i això és el que veiem en moltes persones voluntàries que ajuden i que ho fan. Però també és veritat que estem vivint un moment molt complicat, un moment on hi ha una gran polarització, on hi ha una temptació de recluir-se cadascú en la seva petita bombolla en fer créixer els discursos de l'odi. Per això és tan important respondre a aquestes demandes de fer el bé, construint sempre espais de convivència i d'amistat.
Aquest dinar de Nadal, ara que parlaves dels voluntaris, sense ells seria impossible.
Certament, certament. Aquesta és una característica del dinar de Nadal que està fet gràcies doncs, a l'ajut gratuït, qui amb una mica de temps, qui doncs, enviant un donatiu, qui doncs, ajudant amb regals, fent el dinar, ajudant amb els preparatius. Perquè les grans coses es fan, això és el que hem après a Sant Egidi, gràcies doncs, a l'ajut i la solidaritat de molts. Una realitat que és que qui ajuda i qui és ajudat es confonen, i es confonen amb el que podríem dir que és l'abraçada de la fraternitat.
I amb quina sensació us quedeu el dia de Nadal a la tarda, un cop s'ha acabat el dinar?
Quan s'ha acabat el dinar és sempre un moment d'una gran alegria, perquè una de les paraules que sempre s'escolten més és la de gràcies, per part de tothom.
I tot això va començar fa més de 20 anys a la Basílica de Santa Maria Trastevere de Roma.
Exacte, això va començar l'any 82 a Santa Maria in Trastevere, a Roma, i aquell any doncs, eren 47 persones al final de l'església, i any rere any, doncs, avui, doncs, a més de 70 països del món, i s'asseuran a taula més de 250.000 persones a tots els continents.
Ens ho diu Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Barcelona. Jaume, algun missatge més?
Bé, un missatge que aquest Nadal pugui ser veritablement un Nadal doncs, d'esperança i de pau per totes les famílies, per totes les persones que ens estan escoltant i també per tot el món, perquè hem de pensar que també serà un Nadal difícil a Ucraïna, a Síria, a tants països del món i volem que aquest Nadal pugui obrir doncs, no, un espai doncs, d'esperança i de pau pel món. Hem rebut ja una bona notícia avui, que és que als Estats Units hi ha hagut una commutació de penes de tots els condemnats a mort per la cadena perpètua. Esperem que sigui la primera de les moltes bones notícies que ens arribin aquest Nadal.
Jaume Castro, moltíssimes gràcies per la tasca i endavant amb els reptes. Bones festes.
Bones festes a tots els oients. Bon Nadal.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0. Amb Xavier Solà.
I Amaya Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Durant, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i el Josep i la Remei des de Vallvidrera. Parella, bona nit.
Hola, Xavier, què tal? Com estem?
Molt bé, i vosaltres?
Com va? Bueno, bé, bé, bé. Aquí ja a punt de celebrar aquests Nadals, eh?
Que bé,
serà... Que farem un viatge.
Seran els primers que compartireu, no?
Bueno, i tant, i tant, i tant. Els primers, i espero que en vinguin molts, eh? que sí, Remei? Remei, que
Xavier. Sí,
Xavier. Sí, deia que...
Què tal, com va?
Serà el primer Nadal que passi que passeu junts.
Sí, sí, sí. I anava a dir més enamorats que ningú altre, però...
Qui ho havia de dir, eh?
Sí, que fort. Jo, vamos, a l'any passat no m'ho hagués imaginat mai, eh?
Sí,
mai,
sí, sí.
Mai,
sí,
mai.
Sí.
Però bueno, ben feliços que estem i bueno, si sí, la salut ens ho permet i les aventures també, que en fem moltes més d'aventures, eh?
I tant. Quina teniu prevista ara?
Bueno, mira, en Josep, espera. Josep, explica-li tu el que vols fer.
Javier!
Sí?
Què tal? Mira, jo, hi ha una cosa que volíem fer, que ja vam fer, però és anar amb catamaran cap a les illes. I no sabem si anirem cap a Eivissa, cap a Mallorca, o què farem.
Però
saps quan ho decidirem?
Quan?
Demà al matí, tu. O sigui que estem allò que ja veuràs, eh? L'aventura, allò... Digues, digues.
No, però dic que això per què demà al matí ho heu de decidir?
Bueno, perquè volíem que fos així. Jo saps com m'agrada viatjar, que li vaig dir a la Remei? Bueno, s'ha de tenir quartos, eh? Però m'agrada viatjar, jo dic, vaig a l'aeroport, m'apropo allà i dic, escolti, el primer vol que tinguin, tu. On va? I això sí que és aventura, eh? Que te'n vas allà i dius, mira, no sé on aniré, però el primer vol que tinguin, jo l'agafo i surto, tu. Pues així ho volem fer, que estarà bé, eh? De dir, a veure, cap a on anem? Perquè tenim amics, que n'hi ha uns que van cap a una banda, n'hi ha altres que van d'altra, i jo els vaig dir, escolta, a veure què li semblava la Remei, em va dir que fantàstic.
I la Remei es deixa portar.
Sí. Bueno, jo m'apunto un bombardeo, eh? Sí, cantarem Nadal al vaixell, o sigui que estarà bé, això.
Molt bé, i què fareu demà a la nit? Com celebrareu el Nadal?
Bueno, el vaixell, ho farem al vaixell, perquè clar, són hores de travessa, i diu que ho decidirem al matí, en Josep, però clar, entre una cosa i l'altra són forces hores, i clar, anem amb catamaran, que això és a vela, i que també, bueno, va de motor de tant en quant, no?, si no hi ha vent, però ho farem alta mar, tu, això de celebrar... La noche buena, eh?
Nadal, alta mar, a veure, no sé quin tipus de mar hi haurà.
Bueno, ho hem de mirar, també. Això també és una aventura, eh? Perquè a veure si ens fa mala mar.
Perquè avui hi havia molt de vent.
Com a mínim podem sortir. Sí que n'hi havia. Jo, bueno, en Josep diu que això ens agafem amb uns arnesos... I escolta, si caiem, doncs quedem penjant del vaixell, eh?
No sé què dir, no sé què dir.
Bueno, a lo millor se li passa, eh? A lo millor se li passa i ja ho veurem, eh, Josep?
Bueno, escolta, ja ho veurem, a veure com va. Com està el temps, però sí que ens agradaria, eh? Que si Remei...
Sí, clar.
Bueno, doncs això, i... Que... Res, que trucàvem per felicitar-vos als Nadals, a l'equip i a tots els ignorants.
Igualment.
I això, que mengeu molts torrons i feu cagar el tió, eh?
Igualment. Josep i Remei, una abraçada gran i bones festes.
Molt bé, una abraçada.
Adéu, Xavier, adéu, una abraçada adéu. A tots. Adéu.
De Vallvidrera anirem a Lleida. Maria, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit.
Aviam.
Jo també volia felicitar, com ha fet aquest matrimoni, a tota la gent dels ignorants, a tota la gent del meu poble de Jonera, a tot Catalunya i a tot arreu del món. I llavors també volia dir una altra cosa, que fa temps que volia dir, però ja fa temps que estic malalta i no truco tant, saps? Però us escolto molt. aquests artistes catalans que hem tingut tan bons, com la Montserrat Carulla, tota la gent tan bona que hi ha hagut aquí, i no tenen ni una plaça, ni se'n recorden la gent d'en ells, tan bones estones que ens han fet passar. No s'hi podrien fer una plaça per tots els artistes catalans. Mm-hmm. Aquí a Lleida hi ha una cafeteria que posa cafeteria de tots els artistes de Lleida. I dic, a Barcelona ho podrien fer alguna cosa també per honorar a tota aquesta gent tan bona que hi ha hagut i que hi ha.
Sap què podem fer, Maria? Demanar què s'ha de fer per poder aconseguir que es dediqui una plaça o un carrer a una personalitat.
I jo penso que és qüestió de l'Ajuntament, això. Si volguessin, ho farien de seguida.
Mm. Però des d'una iniciativa popular, no sé de quina manera...
No ho sé, perquè jo a Jordana tinc una plaça dedicada a un oncle meu, que era escriptor i poeta. Mm-hmm. I no crec que hagin fet cap votació popular, perquè com que sabien el bon home i tot el que era, doncs li van voler fer una plaça. I jo penso que si l'Ajuntament volgués... Ja ho faríem, això també de col·laborar tothom, perquè em sembla que s'ho mereixen, eh? S'ho mereixen tota aquesta gent que han treballat tants anys i que a poc a poc se'ls va oblidant. És molt trist, això.
Ens fa pensar, Maria, doncs, a veure si hi ha algú que pugui aportar-hi alguna informació.
Molt bé, moltes gràcies i bon Nadal per tothom.
I igualment, i que es millori, Maria, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Sí, ens acompanyeu fins a les dues. Avui la darrera melodia se l'ha reservada la Maite, de Sant Feliu de Codines. Vol escoltar la Madame Butterfly de Puccini amb Maria Callas. Escriure entre 1901 i 1903, va haver d'aturar la seva creació per un accident de cotxe. Finalment la va estrenar a Milà el 1904 i, com altres, va ser un desastre de crítica. El van acusar fins i tot de plagi. Puccini la va revisar de dalt a baix i ara sí, doncs, amb èxit. Narra la història tràgica de Chiocho-san, una geisha japonesa de 15 anys que es casa amb un oficial de la Marina nord-americana. És un xoc cultural entre Orient i Occident, la innocència i devoció davant l'abús de poder, l'amor no correspost i l'espera molt de dolor. Madame Butterfly és la tercera òpera més representada de Puccini després de la Bohème i Tosca, i l'ha escollit la Maite de Sant Feliu de Codines. Pau, què en destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. La Maite acaba de fer 67 anys aquest 22 de desembre i ho ha celebrat per la Porta Gran. Ha anat al restaurant del Nando Jubany amb el seu marit, la seva filla, el gendre i els tres nets. Com li deu haver anat? D'aquí una estona ens ho explicarà. Ha triat aquesta cançó perquè aquesta setmana passada va portar la seva neta per primera vegada al Gran Teatre del Liceu i van veure Madame Butterfly. És la tercera vegada que la veu i diu que es va emocionar com mai. Ens l'ha recomanat molt, li va encantar. Ella és massatgista, s'ha jubilat fa ben poquet i, com veieu, ha estat una setmana plena d'emocions fortes. Quan li he preguntat per la dita, ho ha lligat allò més bé. Diu que quan la seva neta li va preguntar què s'havia de posar per anar al Liceu, li va respondre que tampoc calia anar vestida de 21 botó. D'aquí una estona, l'escolteu, ignorants.
Gràcies, Pau. I aquesta és la línia musical del programa, amb el punt final, Rivet, selecció d'un oient. Ens agradaria saber si teniu algun tema que us agradaria compartir i que ho reservéssiu un vespre d'aquests, o bé en directe o bé amb una nota de veu. Aquest és el telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
Cada pregunta busca resposta. I per això, la nit dels ignorants 3.0.
M'ha entrat a casa un saltamontes. Crec que està una miqueta ferit perquè no es belluga massa. I llavors jo dic, bueno, dic que aviam per salvar aquesta pobreta bestiola, dic, no sé, trucaré a la nit dels ignorants, però aviam si hi hagués algun telèfon de contacte que me'l vinguessin a buscar o això i el curessin. Ara mateix està a la cortina.
El Salta Martí, que a mi una vegada em va entrar una serp i jo vaig trucar als forestals.
Clar, o sigui,
però
tu
aquesta senyora no pot estar amb aquest bitxo.
No trigaries de seguida a trucar al 112 o...
Ui.
Qui fes...
Home,
és que, però una serp i un Salta Martí és molt diferent, no?
Bueno, ja, però és que diu que el té enganxat allà a la cortina, la pobra dona, i tot el rato mirant aquell Salta
Martí
però
fa,
allà...
Però fa un dit, fa un dit, eh?
Ja, potser sí, oi? Però és que li fumi un cop de
home, vols dir, vols dir, vols dir.
És que aquesta dona com pot estar amb aquest bitxo allà?
La nit dels ignorants 3.0. Quantes coses que no sabíem.
Vale.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
És el de Christmas Song, una Nadala tradicional, la cançó de Nadal, un clàssic del 45, escrit per Robert Wills i Mel Tormé, amb la veu magistral de Nat King Cole, el primer artista que la va gravar. I avui també ens interessem en aquest cognom Cole, perquè volem parlar de la col, aquesta verdura d'hivern per excel·lència i protagonista del proper melós. Aina Grau, bona nit.
Bona nit, sí, és una verdura típica dels països freds, però fortament arrelada a la Mediterrània, especialment a la zona del Pirineu. Molts països europeus també l'aprecien gastronòmicament i, segons Jaume Fàbrega, crític gastronòmic, la trobem a França, acompanyada amb porc i embotits. A l'Europa central de l'est i als països escandinaus trobem el tradicional xucrut.
I a Irlanda, Escòcia i País de Gales hi trobem el colcanon, una mena de trinxat també. I si saltem a l'Atlàntic, als Estats Units, una de les amanides tradicionals és la de col amb nata. No sé com ha de ser col amb nata.
Curiós.
Molt. Però quin plat podria ser el protagonista del proper...
Melós de Corimori, la cuina de sempre.
No sé si tenim alguna proposta més.
Sí, mira, repasso les que fins ara teníem. El trinxat de la Francesca de l'Eixample, perdiu amb farcillets de col de la Rosa Maria, farcillets de col de la iaia Ramona, que ens ha proposat la Cris, i a Mallorca, tal com ens diu la Immaculada, hi ha un llom amb col. I també un missatge amb nota de veu de la Carmeta de Sants amb la seva proposta.
La meva àvia la feia. Com bullia l'aigua ben bullida, una olla, i posava una mica de patata i després la col, i després, com hagi bullit ben bullit, llavors, escolta, ben escorreguda, i a part hi feia una bona mortada d'alioli i se servia. Així de simple, eh?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Patata, col i allioli.
Sí, l'allioli sempre ho lliga tot, eh? Sí, sí, fa una emulsió. Doncs feu-nos arribar alguna més. Una de les vostres serà la que cuinarem la nit del 9 al 10 de gener amb la companyia d'un o d'una chef del país.
Sí, vies obertes aquests dies de Nadal per fer-nos arribar més propostes al correu ignorants@catradio.cat, les xarxes socials o al telèfon de servei al 667-220-148.
I amb so de picarol, recordem que queda menys ja per l'emissió del quart pessebre vivent de la nit dels ignorants. Seran dos passis, la nit de Nadal a Sant Esteve, no?, a la una de la matinada, i la nit del dijous 2 a divendres 3 a mitjanit.
Aquest any amb una trentena d'oients que es traslladaran fins a la ruta de les tres ermites d'Ulldemolins al Priorat, a la Serra del Montsant.
Obrim ara una mica el pou, a veure què hi trobem.
I mira, aquests dies de Nadal, moltes famílies i moltes persones segur que aprofiten per anar al teatre. Un dels teatres que hi ha a Barcelona és el Teatre Romea, al carrer Hospital. I referent a aquest indret ens demana la Maria Rosa de les Corts.
El Teatre Romea, cap allà als anys 50, era un cinema.
Era un cinema, el Teatre Romea, cap als anys 50? Si hi ha algú que tingui resposta, ho agrairíem. Tenim les línies totes lliures, 93-201-7474.
Aquestes festes regala emocions amb un sogre de lloguer.
El millor Joan Pera en una comèdia per riure sense parar al Teatre Goya.
Regala teatre. És fàcil, és especial, és el millor regal.
Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Catalunya Ràdio.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat malentesa.
Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar
com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrint.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Som líders en aquesta franja amb 66.000 oients. Només hi faltes tu.
Nadal és llevar-te cridant perquè han passat els Reis. És dir, aquesta escudella és brutal. És pujar la cadira per fer el bercer. Nadal és caga, tio, caga, tio. Nadal és corre, corre, que comencen les campanades. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT.
Línies obertes, per cert, tenim una pregunta pendent de fa nits, que és quin és el lloc més fred de la Terra? No sé si algú té resposta. Anem, mentrestant, a Navarcles, Lliberat. Bona nit.
Hola, bona nit, Xavier.
Aviam.
Mira, avui he fet patata i col.
Patata i col.
He fet, bueno, he ficat col, patata, bullit, i com ha estat a punt d'allò, litreta, escorreguda, i xupada, i ficat un muntany d'oli d'oliva verge.
Molt bé. I cansalada, no?
No. No. Tal com pinta. Oli d'oliva verge i prou.
Mm-hmm. D'acord. Doncs...
I disfruta'm bastant.
Seleccionem aquest melós de patata i col amb oli d'oliva, amb un ratxet.
Bueno.
D'acord.
I que vaig jo... de Nadal us posi una bona batalla i gol.
I tant que sí.
Bona nit, Xavier.
D'acord, bona nit, Lliberat. Anirem a l'Eixample. Francesca, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier i estimats ignorants tots. Val, que jo se m'ha posat la pell de gallina i encara estic tota estorrufada de sentir aquesta parella d'aventurers de Vallvidrera que volen sortir demà en catamaran. I avui, per la tele i per la ràdio, ho han dit moltes vegades, de que havien tallat els transports en vaixell d'aquí a les illes i de les illes aquí. Però les tres illes, Menorca, Mallorca i Formentera. O sigui que, cuidau, cuidau, que si avui han tancat els vaixells grans, no vull pensar en un catamaran que semblarà una, no sé, un ocellet per sobre del mar. No vull ni pensar-ho, perquè encara estic esverada ara. Com poden tenir aquesta empenta aquests senyors? No sé. Les coses s'han de prevenir una mica. Trobo que ja tenen edat per pensar una miqueta més, no?
I tant.
Bueno, res més. Un bon Nadal i unes bones festes, i jo el que vull que tothom visqui el millor possible, però que no arrisquin la vida d'aquesta manera, per favor, cuidau.
D'acord.
Un petó molt gran a tots. Bona nit. Festes.
Aniem de l'Eixample Lleida. Mari Carmen, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, jo era per parlar dels farcellets de col.
Sí.
Que jo no sé aquest senyor com o la persona que he trucat, perquè no ho he sentit, si eren rellenos o com estaven fets.
No tenim explicació dels farcellets.
No teniu explicació.
No.
Bé, jo sóc del Pallars, i al Pallars, a l'hivern, bueno, s'havien d'inventar moltes coses, no? I els farcellets de col eren la col bullida, i un cop bullida i escorreguda, apretadeta una mica amb la mà, la meva mare els enfarinava, feia farcellets petits, i els feia per acompanyar la carn. Com, per exemple, anava molt bé amb la perdiu guisada, que llavors les persones eren caçadores i anaven a caçar perdius i guatlles, bueno, els guatlles a l'estiu, i acompanyaven la perdiu amb farcellets així de col. També feia les penques de bleda bullides i enfarinades i fregidetes per acompanyar la carn. I també el bròquil, que són verdures de la muntanya que a l'hivern es poden trobar. Clar, estic parlant de molts anys, que llavors no podíem anar al supermercat a trobar totes aquestes coses.
Ens quedem amb aquests farcellets de col que li recorden a la padrina.
Sí, no, a la mare.
A la mare.
Recorden a la mare.
A la mare.
A la mare em recorden. I en perdiu eren boníssimes.
Molt bé, doncs farcellets de col en perdiu.
Sí.
Magnífic.
Però bueno, també poden acompanyar d'altres coses, no?
Però perdiu sona molt bé, la perdiu, no?
Sí, amb la perdiu anaven molt bé, la veritat és que sí.
Mari Carmen, moltes gràcies per ser-hi. Bona nit.
De res, bona nit.
Anirem de Lleida cap a Barcelona. Jordi, bona nit.
Bona nit, Xavier.
Home,
i bona nit a tota
Jordi,
la família. Fem, de sabis ignorants.
Fem una mica de... Fem una mica de soroll.
De fanfàrria, de fanfàrria.
Sí. Uri, Uri, fem una mica de fanfàrea. Ara...
Gràcies, gràcies, estimat.
Ben tornat, Jordi.
Moltes gràcies. Allò que deia abans, redoble de tambores.
Exacte.
Moltes gràcies.
Ens alegra, Marcos, perquè encara més d'una vegada s'ha demanat per tu.
Sí, ho he anat escoltant i ostres, i tenia ganes ja de tornar a entrar en antena. He tingut uns mesos una mica complicats.
Però tot bé, ara?
Sí, estem ja, espero, en el bon camí. Ha sigut una mica uns mesos complexes de tot, de feina, de salut, de personal, tot, però vaja. Ara ja m'empenta per veure si el nou any l'entrem per la via ràpida.
Molt bé.
I amb energia positiva.
Magnífic, Jordi, doncs ens alegra de sentir-te, tu diràs.
Sí, volia fer algunes puntualitzacions. Mira, primer de tot, que he escoltat l'aventura de la parella del catamarà, estic d'acord amb la Francesca, això que els he dit, seny i mesura. Les aventures s'han de fer mesurades i ben planificades, sobretot tant a la mar com a la muntanya. Jo que he anat bastant a la muntanya, ho dic per experiència, s'ha de tenir les coses ben preparades, no es pot allò de dir, m'alço, em llevo un bon matí, vinga, pam, som-hi. No, 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 això s'ha de planificar bé, eh? Una mica, és un consell, si s'accepta, no sóc jo ningú ni cap dels oients per donar consells a uns altres, però vaja, és una recomanació, més que res, més que consell, eh?
Molt bé.
Això seria una cosa. Després, mira, ahir parlàveu de dels cants de la Sibil·la.
Sí.
Demà a la nit, també... Bueno, demà no, ja avui, que ja són 24. També a 11:15 de la nit, a 11:30, a la Basílica de Santa Maria del Pi, també fem la representació de la Sibil·la.
Molt bé.
Es fa a la catedral, se'n fa una, però la catedral s'omple molt, i una opció per a algú que vulgui anar, si no troba lloc a la catedral, a Santa Maria del Pi, que està ben a propet.
I que és ben maca, aquella església.
I és ben maca, aquella església, sí. La tenim guarnida i està bé. Després volia fer una pregunta, una cosa que ja li he dit a l'Aina, que a vegades em balla pel cap, perquè a vegades TV3 o Telenotícies, tant a les notícies com a l'Espai del Temps, a vegades parlen d'alguna població i diuen la ciutat tal, i per mi sembla que més aviat són viles. Volia saber a partir de quin nombre d'habitants es pot anomenar una població com a ciutat. O hauria de ser poble o vila o ciutat, eh?
Molt bé.
Seria això. I després desitjar-vos bon Nadal a vosaltres, a tot l'equip i a tota la família dels magnífics ignorants i estimats. I ens retrobem en el pessebre.
Igualment, Jordi.
De la nit de Sant Esteve. I ja us torno a trucar. I estem en contacte.
D'acord.
Una abraçada forta per tots.
Molt bé, bona nit.
Bona nit.
Camí de tres quarts. Per cert, avui tenim edició de La Màquina del Temps i anirem fa 2.000 anys, 2.000 i escaig, a Betlem de Judà, al naixement de la llum, no? En fi, abans i després, a partir d'aquest naixement es compten els anys i serà d'aquí uns instants. Ara cap a Calafell, Josep, bona nit.
Bona nit.
Aviam.
És per donar resposta al lloc més fred de la Terra.
Això, quin punt és?
Quan jo anava al col·legi, era Verkhoyansk.
Verkhoyansk és...
Que el seu registre és de menys 67,7.
67.
De l'any 1892. Però últimament se li ha ajuntat que més o menys per dècimes de diferència, Oymyakon, tots dos a la Sibèria, vaja.
Déu-n'hi-do. Mira, el Manel segur que hi ha estat allà. Em sembla que hi va fer uns reportatges. Doncs...
Em sembla que sí.
Sí, sí, sí.
Que deia que a Oymyakon és un poble de 500 habitants i els nens, si la temperatura baixava de menys 50, els nens no anaven a l'escola.
Imagina't, menys 50, no sé ni imaginar.
A menys 50.
A quan està el congelador, per una curiositat? A quan està un congelador?
Menys 20 i alguna cosa, em sembla, no?
Imagina't, doble.
O menys 18, perdó, menys 18.
Menys 18.
No. Sí, menys 18, de les neveres, menys 18.
Menys 18, doncs imagina't, triple, sí, sí. Segons com. Magnífic, Josep, no sé si volíeu dir alguna cosa més.
No, desitjar unes bon Nadal i unes bones festes a tots els ignorants i a vosaltres també.
Igualment, Josep, bona nit. Aquí.
Bona nit.
Anirem ara a Sant Pere de Ribes. Carme, bona nit.
Hola, bona nit. Què tal, Xavier? Ja tens el pessebre fet?
Tot a punt, ja.
Tot a punt? Sí. L'olla i tot això, no?
L'olla preparada.
Un bon tros a l'olla?
Exacte. Exacte. Mai més ben dit, eh? Un bon tros a l'olla.
Clar. Sí. Escolta'm, abans que se me'n vagi del cap, molts records i una abraçada gran de la Margarita abans de Barcelona, ara de la Seu d'Urgell.
Sí, sí.
Aquest dematí he estat parlant amb ella.
Sí.
I d'això, i m'ha dit si pots saludar amb el Xavier perquè ell ho té una mica
no
difícil.
No pot trucar
ara, ja saps tu.
Perquè ha de compartir habitació, exacte.
Sí, sí, pobreta.
Sí.
I d'això, i sempre em diu saluda el Xavier. Doncs avui ho faig.
Rebem amb confort aquesta salutació.
I tant. Aleshores, volia preguntar, això de menjar els torrons aquests dies així, es fa a Catalunya i també a Espanya o en algun altre país també mengen torrons?
On es menja torrons?
Sí, i després això de la col, home, ara que estem a Nadal, al caldo de Nadal, jo com a mínim hi poso un bon tros de col.
Un bon tros de col,
la col i totes aquestes coses,
sí.
I després és boníssima. I després, si te'n sobra, doncs ho passes, la patata i la col, ho enxafes bé, ho passes per la paella ben passadet, i una arengada a sobre del cap d'un parell de dies així.
Una arengada
sí,
molt això, salat.
A mi, veus, aquella
senyora... Però és que és molt
aquella
salat,
senyora...
allò,
Bueno, l'has de dessalar, home, l'has de dessalar. Aquella senyora li recordava la seva mare i a mi això de la patata i la col em recorda molt el meu pare, molt, i l'arengada, sí.
D'acord.
Sí, abans es menjaven moltes arengades, Javier.
Sí,
ara,
sí, ho penso. L'arengada ha anat de menys, l'arengada.
Sí, ens estem molt finets ara. Mm-hmm. Hi havia una abraçada gran
igualment.
Per tu, per tot l'equip, i molt bones festes i salut.
Igualment, bona nit.
Gràcies.
Anirem
gràcies,
ara a Sabadell, Miquel. Miquel, bona nit. Potser no en sent. Intentem recuperar-lo. Ara, Miquel, ara sí, digueu.
Mira, era per el tema de les cartes del segell.
Sí.
En principi, bueno, jo he treballat molts anys de repartidor,
sí.
I en principi cap carta que jo havia entregat tenia segell, perquè només amb la direcció telèfon, en principi ja ho entregava.
N'hi havia prou.
En principi, no és estrany que en principi sense segell s'entregui.
Clar, que per la gent que no ho va sentir, un oient va trucar dient que li havia arribat una carta sense segell i que no ho entenia.
Sí, en principi les empreses de missatgeria,
sí.
O sigui, Correus, quan té molta feina, el que subcontrata a empreses de missatgeria perquè li faci la feina, diguem.
Uh-huh.
I llavors, jo havia treballat moltes empreses d'aquestes de missatgeria i no tenia cap segell, cap carta.
Val. Per tant, s'envia la carta encara que no porti segell.
Sí, només amb la direcció i el telèfon per si no trobes el client. I en principi, segons quines cartes, inclús pots trucar al blog i posar-ho a la busca i ja està.
Doncs, Miquel, t'agraïm moltíssim aquesta trucada, perquè és parlar amb coneixement de causa, que es diu.
Sí, que tinc molta experiència.
Que tinguis molt bones festes.
Gràcies, adéu, bon Nadal.
La màquina del temps.
Torna a la màquina del temps per viatjar un moment de la història universal. Avui anem a l'origen de l'esdeveniment més meravellós de la humanitat. Porta esperança a milions de persones d'arreu del món. L'esperança d'un Salvador que va venir a aquesta terra per donar-nos vida eterna. Avui anirem a Betlem de Judà. Assistirem al naixement de Jesús, el fill de Déu. Ens acompanya Carme Guiu, presidenta del grup de pessebristes de Castellar del Vallès, que, per cert, l'any vinent compliran 75 anys. Carme, bona nit i enhorabona.
Bona nit, Xavier. I moltes gràcies.
Tot plegat va començar amb el teu avi.
Sí, tot plegat va començar amb el meu avi. El meu avi va ser un dels fundadors del grup i alguns pessebristes més, i d'això l'any que ve ja fa 75 anys.
Fixa't, i el grup pessebrista de Castellar ha estat l'encarregat aquest any de fer el pessebre que s'instal·la a la Basílica de Nostra Senyora de la Mercè, de Barcelona.
Mira, just dissabte passat el vam venir a fer. És un pessebre popular, eh? És un pessebre de suro i molsa.
Doncs enhorabona per la feina feta, que no és poca, i per mantenir la tradició. Ara, probablement, qui t'hauria dit mai que viatjaríem per reviure l'arribada del Messies?
Sí, jo crec que estic encara que no m'ho crec.
Què et sembla, doncs, si entrem a la màquina i programem 2024, tot i que sabem que ben bé no és una data exacta, no? Població de Betlem, a 8 quilòmetres al sud-est de Jerusalem. Anem-hi?
Anem-hi.
Carme, és la Sagrada Família.
Sí, sí.
Ella amb bastat, asseguda de costat sobre la mula, i Sant Josep, que la porta agafada per la brida.
Sí, camí de Betlem a empadronar-se. O sigui, va haver un edicte que va ordenar el cens de l'imperi, llavors Palestina es trobava sota el domini de Roma, i els romans, com que volien cobrar impostos, doncs havien de tenir controlada la població. Llavors ells havien d'anar doncs, a la seva ciutat natal a inscriure's. I venien de Natzaret direcció Betlem.
Està picant a la porta.
Ella està molt embarassada i truquen a les portes doncs, perquè necessiten un lloc on passar la nit. Això és una escena que viuríem en un dels pessebres, seria l'escena que nosaltres li diem buscant posada. Truquen a les portes, no, ningú els hi obre, no troben lloc.
Per què?
Perquè eren nouvinguts, perquè les posades estaven plenes. No sé per què no els hi obren. Clar, no, això és una cosa que la història... No sé si la història diu que ells buscaven posada, però que mai ningú els hi va obrir la porta.
Se sent de lluny el bramul d'un bou.
Bueno, ells, o sigui, ningú els hi obria la porta, i uns pastors els van oferir un estable d'animals. Llavors suposo que aquest bou que sents és que ja deuen estar a prop de l'establia. I doncs, hi ha palla, hi ha doncs, algun altre animal, suposo que hi devia haver, però l'escena clàssica de Josep, Maria, el bou, la mula, i molta palla, que la palla suposo que tenien els abeuradors.
Una menjadora.
Una menjadora.
Carme, Maria es veu cansada, no? Aquí vindrà el monge just. Tal com es va profetitzar centenars d'anys abans, a Miquees, versets de l'1 al 4, Isaïes, capítol 7, i a l'11, de l'1 al 9. Sorprenent, no trobes?
Home, sí. Com ja s'havia anunciat, doncs, naixia el fill de Déu. Llavors era el Messies que venia, doncs, era el salvador de la humanitat.
Maria s'està relaxant en la mesura del possible, està a punt, i Sant Josep no deu tenir cap coneixement a l'hora d'assistir a un part.
Suposo que no tenia cap. No sé.
Jo m'imagino la situació havia de ser molt, molt complexa, no?
Home, la situació havia de ser molt surrealista. Però, bueno, pues el nen va venir al món i la tradició explica que va ser així.
El bou i la mula no apareixen en el relat dels evangelis, surten dels textos apòcrifs, és a dir, que no formen part de la Bíblia.
Si la tradició els ha incorporat com a elements indispensables d'una escena que es crea com que són els animals que van donar el calor, l'escalfor, però no apareixien en els relats dels evangelis.
Doncs estem a punt d'assistir a un fet que marcarà el que és el pas del temps, no? Abans i després de Jesús, no és poca cosa.
No és poca cosa, no és poca cosa. O sigui, estàs en estem en el naixement del fill de Déu, que neix, bueno, amb una escena surrealista total.
Maria està de part, tindrà dolors de part, la Mare de Déu? Hi ha una controvèrsia entre apologistes catòlics, no?
Ben bé, no se sap, o sigui, no està escrit en llocs, però si va tenir un part, segur que va tenir dolors de part.
Tu diràs. Està sortint, està naixent.
Està sentint ja el plor de Jesús, del fill de Déu.
Però neix entre un bou i una mula. Més mostra d'humilitat impossible, no?
Sí, més mostra d'humilitat impossible. O sigui, si no es tracta d'un Déu poderós, arrogant, justicier, sinó d'un Déu que es fa humà. Llavors es fa humà d'una manera humil, des de que neix fins que mor a la creu. Llavors neix entre el bou i la mula, o sigui, entre dos animals que diuen que són dos animals que són estèrils, llavors enmig de tanta infecunditat apareix la vida, o sigui, Jesús.
Aquesta una, però n'hi ha una altra. El fill de Déu, el que suposadament ha creat tot l'univers, tot el que som, en comptes d'anar a un palau, neix de la manera més humil.
Sí, sí, com una metàfora de que Déu va trobar els humans des de la humilitat. Allà es fa present doncs, un Déu cristià.
Carme, estic sentint ramats d'ovelles i exclamacions. Pastors, gent senzilla, més humilitat encara.
Bueno, els pastors, la història diu que als pastors se'ls va aparèixer un àngel que va anunciar el naixement del nen que seria el salvador de la humanitat. Llavors, tenim una escena en els pessebres que és l'anunciat als pastors, que és quan l'àngel els hi anuncia que ha nascut el fill de Déu. Els pastors que eren la classe social més baixa, o sigui, eren considerats impurs perquè passaven el dia entre animals, perquè a més ells no anaven ni als temples ni a les sinagogues. Era una classe social baixíssima. Llavors, a l'àngel se'ls hi apareix per donar-los la bona nova.
El missatge pels més senzills ressona al llarg de tot l'Evangeli.
Bueno, a l'àngel els diu, no tingueu por, us anuncio una bona notícia que portarà tot el poble una gran alegria. O sigui, amb l'esperança, no?, d'una alegria i de que alguna cosa canviaria.
I no seran ells sols, perquè mira, estic sentint cavalls, so de cavalls i carruatges, no?
Els Reis d'Orient sí que seguien l'estrella. O sigui, els Reis d'Orient ja no són les persones humils. Uns deien que eren savis, uns altres deien que eren reis. No eren jueus, venien de l'Orient, si no sabien qui havia nascut. Llavors ells preguntaven on és el rei dels jueus que acaba de néixer. Van veure l'estrella i van anar a adorar-lo.
Per tant, podem dir que és el missatge de Jesús universal.
És el missatge de Jesús universal i n'hi ha un de blanc, un de ros i un de negre. O sigui, és com que simbolitza tota la raça.
És un moment molt profund aquest, perquè ara entren en aquesta humil establia, veuen Maria i veuen el nen, es postren, els adoren, obren les arquetes i els ofereixen presents.
Els ofereixen or, encens i mirra. O sigui, els savis, la tradició medieval, que després els va representar com a reis, ret en homenatge a Jesús. Llavors, l'or simbolitza el rei, l'incens simbolitza Déu i la mirra simbolitzaria l'home, perquè la mirra es feia servir per embalsamar. Bueno, no sé si encara es fa servir, però es feia servir per embalsamar cadàvers. Llavors, són les tres coses per simbolitzar la grandesa, no?, de la persona que havia nascut.
Des de la humilitat més absoluta, la màxima grandesa.
Sí, qui havia nascut tenia tal grandesa que la història ho simbolitza amb les figures dels tres reis.
I encara dura, Carme.
Bueno, les festes de Nadal simbolitzen el naixement de Jesús i els reis és una de les coses que encara nosaltres com a tradició tenim molt integrada, no? És com la grandesa d'un miracle, no?, que succeeix, un miracle que tres persones porten regals a totes les cases. És com la grandesa segueix en el temps.
I els pessebristes en doneu fe amb el vostre treball artesanal, curós i constant, gràcies a Sant Francesc d'Assís.
Sí, Sant Francesc d'Assís va representar el seu primer pessebre diorama a la ciutat de Greccio, Itàlia, i l'any passat va fer just 800 anys.
I mira la tradició com continua, i amb gent seduïda com el teu avi, no?
Bueno, el meu avi, o sigui, amb ells sempre, si la tradició castellà va començar fa doncs, 74 anys aquest any, però ells ja feien pessebres anteriorment, sí, 74 anys fa que es van unir uns quants homes, perquè eren tots homes els que feien el pessebre en aquell moment, i llavors ells van començar doncs, ja a construir el que serien els diorames que fem ara.
I tu, de ben petita...
Sí, perquè bueno, jo sempre anava darrere l'avi, llavors... Quan anaves allà al pessebre, doncs mira, el meu avi era fuster, hi havia un fuster, hi havia un paleta, hi havia un jardiner, i llavors era com que cada un amb la seva professió no hi posava de la seva part, i llavors doncs feien pessebres molt bonics ja a aquella època.
Ens ho diu la Carme Guiu, presidenta del grup pessebrista de Castellà del Vallès, agrupació que complirà aquest 2025 75 anys. Per cert, deixem el passat i tornem al present, et sembla?
Sí.
Tornem cap a casa i aprofito per demanar-te què en destaques del previst per aquest 2025 des de la vostra perspectiva.
A part de fer pessebres amb el tema bíblic, fem pessebres que li diríem temàtics. Llavors nosaltres, a part de la temàtica bíblica, cada pessebre té un altre tema. I aquest any, si l'exposició, si el nostre tema és el patrimoni material i immaterial de la humanitat. Varietat d'escenes en les quals hi tenim el patrimoni i a part hi tenim el tema bíblic.
I per què en recomanaries, doncs, passar per Castellà del Vallès?
Home, perquè tenim uns pessebres estupendos, perquè tenim molts anys de tradició i perquè podeu aprendre moltes coses i veure uns pessebres molt xulos.
Doncs, Carme, Guiu, ha estat magnífic de conèixer-te i no sé si vols enviar algun missatge als savis ignorants.
Els savis ignorants... si ets saps de religió o no saps de religió, si t'agrada l'art, que els vinguin a veure, que a tothom li encantarà.
Doncs, Carme Guiu, gràcies per la feina que feu des del grup pessebrista de Castellà del Vallès i per el desig de voler-nos acompanyar a la màquina del temps.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Magnífic aquest muntatge, un vot favorable per l'equip tècnic dirigit per l'Oriol Fidalgo i una singladura en el temps en un dels millors moments en què es pot explicar, no?, aquesta grandesa, la màxima humilitat des de la grandesa més profunda. Acabem amb una pregunta pendent de les moltes que tenim al POU, aquesta de la Roser de Ciutat Vella. Bernat de Déu va recomanar a la ràdio un llibre d'obres curtes teatrals de diferents autors. Quin llibre era? No tenim encara una resposta. No sé si algú ho va poder escoltar. Diu que es va dir en el matí de Catalunya Ràdio. Temps per les notícies de la 1:00.